L'hora de la gent gran. Què tal? Com esteu? Tots els radioients que fidelment doncs, ens escolten el programa. Aquest és un programa on volem posar en valor el poder de l'impacte de la radiotelevisió com a mitjà de comunicació, especialment amb la defensa dels drets de la gent gran. La radiotelevisió ha estat durant dècades una eina fonamental per connectar persones, per informar, per entretindre i, sobretot, per donar veu a aquells que moltes vegades no són escoltats com haurien. Avui més que mai, la gent gran reclama ser escoltada. Els nostres drets, les nostres inquietuds i les nostres necessitats han de tenir un espai de respecte i visibilitat a la societat. I la radiotelevisió, com a altaveu, ens permet compartir experiències, generar consciència i reivindicar el nostre paper. El nostre paper actiu. Aquí volem ser la veu que escolti, però també que doni veu a tots vosaltres. En aquest programa parlarem de tot, de l'experiència, la coneixença, del que pensem, aconsellem, sent i què espera la gent gran. Gràcies per ser-hi i per fer de la radiotelevisió de Calella una plataforma viva i participativa. Bueno, estimats radioients i radioientes, avui tinc un personatge que crec que ens aportarà, a part de la seva llarga experiència, no sé, anècdotes, vivències, que crec que d'alguna forma també ens serviran per enfortir-nos nosaltres mateixos. Avui porto a la ràdio televisió de Calella, a la Eliane Guillén Cervera. És una senyora que no, és que no viu exactament a Calella, però sí totes les vivències i totes les experiències i les feines que ha tingut han sigut desenvolupades a la població de Calella. Bona, ja viu aquí
a Santa Susana.
Santa Susana, o sigui que està propet. Però bueno, les vivències més importants les fa a Calella. Ella va néixer a França per unes circumstàncies que ella també d'alguna forma explicarà. És viuda, té una filla de 35 anys i té tres nets, la qual té una àmplia experiència dintre de lo que és el tracte amb els petits. Bueno, petits que són 13, 14 i 7 anys. Va arribar a Barcelona als 20 anys des de França i ens explicarà una mica el per què va vindre aquí i per què va prendre aquesta decisió. Perquè la teva nacionalitat és doble nacionalitat?
Sí, a França soc francesa i aquí soc espanyola. I aquí ets espanyola. Perquè no es reconec, no puc treure els papers aquí, francesos.
Ah, val, o sigui que tens una doble nacionalitat, sí, en aquest sentit. Però li preguntarem també en aquests moments que se sent més francesa, catalana, espanyola...
Ja t'ho dic.
Bueno, també ella ha viscut ha tingut una àmplia vida professional entre Londres, París i Barcelona. També li demanaré la història dels seus pares, perquè estem parlant d'unes vivències per part dels pares pues, molt interessants, no? En aquests moments la Liane està jubilada, és catedràtica de llengües estrangeres, francès en concret.
Catedràtica de francès.
I... encara que també domina l'inglès,
sí,
domina
classe,
el català,
el castellà. També. Català amb accent, però...
Exacte, i després si fas una barreja de tot aquest còctel, doncs altres idiomes també et defens, eh?
Bueno, no, només quatre.
Només quatre, diu. Bueno, està bé. Sobretot parla català a través dels pares, no? Que ells te parlaven a tu en català, no?
No.
Ah, no?
No.
I com...
Ho explico?
Sí.
Vale. Ells eren catalans, parlaven català entre ells, però com... m'enviaven a Barcelona a l'estiu a conèixer la família del pare i de la mare, i era l'època de Franco, no es podia parlar català, i per no ficar la pota jo, no? Com a nena de 6 anys i començar a parlar català, els meus pares m'ho van explicar això i em van dir, la teva germana i a tu et parlem castellà, perquè a Espanya es parla castellà per ara. I a més va dir, a tota Amèrica Llatina també es parla espanyol o castellà, no? I aleshores, això.
I on vas aprendre el català?
El vaig aprendre sentint parlar els pares.
Vale, o sigui que a casa parlàveu català.
Ells parlaven català. Ells, el pare i la mare, parlaven català. El pare i la mare, la meva germana i a mi ens parlaven castellà i jo, la meva germana, parlava francès. Hi havia tres idiomes a casa.
Bueno, això et va anar bé, tenies home, facilitat pels idiomes.
No, eh? I totes les connexions que es fan al cervell.
Molt bé.
I aquí, més intel·ligent.
I aquí, exacte, i aquí parles un català. Pues, escolta, sí, una mica especial. Però...
Perquè al parlar-lo de gran, quan vaig arribar aquí, amb 21 anys, les cordes vocals, tot això ja està... A la pubertat ja
sí?
es tanca.
Sí. Sí. Es nota?
Sí, perquè en principi un nen, les cordes vocals, no sé com es diu, està fet per parlar xinès, japonès i francès, no? Són les mateixes. Tothom té el mateix. Però al no utilitzar-lo amb la pubertat, que hi ha un canvi, es bloquegen. El cervell, el cos, no utilitza, no desperdicia.
Sí, sí,
aleshores
sí, sí.
Bloqueja i per això parlo amb aquest accent. Perquè ja era massa tard.
No, però et fas entendre perfectament.
Ah, no, sí, eh? No, sí, estic encantada.
A més, aquí pràcticament el que fas és parlar català, no?
Sí, perquè m'agrada. Perquè a l'institut sempre parlava amb les... Bueno, amb les professores de català o les professores que parlaven català, parlava català. Amb les d'anglès, parlava anglès. I amb les de castellà, castellà. Quanto más, mejor.
I aquesta facilitat, Elian, de parlar idiomes, vull dir, home, t'obre moltes portes, no?, perquè pots viatjar per tot el món,
sí.
No? Però el que dius tu, no pot existir dintre de tu un conflicte d'interessos, no?
Cap. Uh-huh. Són tot avantatges.
Sí?
Només avantatges.
Però inconscientment, per exemple...
Res.
Tu, si jo et parlo en català, et dirigeixes en català.
Clar.
I si et parlen en anglès, te dirigeixes en anglès,
of
no?
Of course.
Of course. Veus? Aquí ens donarà una classe de... Aprofitaré i ens donarà una classe d'anglès. Molt bé. Tu ara en aquests moments fas molt voluntariat perquè ja estàs jubilada, no?
No, sí... Vale.
Bueno, jubilada no hi estem mai, per això, no? Perquè tens tres nets que et donen molta feina, no?
No, però sí, estic jubilada, sí. Mm.
Però et donen molta feina els nets?
No.
No?
Que va. I la meva filla no abusa, eh?
No?
No, per res. Són un encant, voy a llorar. M'emociono.
O sigui que tu fas la teva pròpia
sí,
vida?
Sí, jo els hi faig classe fonamentalment.
Vale, vale, vale.
Quan es van tancar, el 2020,
sí.
Vaig parlar amb el seu pare... que és el primer, i després ja on la nena és d'un altre pare. El pare em va demanar que els agafés a casa meva per fer classe. Jo ja coneixia les mestres, no? Vaig crear un mail.
Sí?
I jo encantada perquè les vaig tenir només per mi 3 mesos i mig.
Bueno, a més es nota que tu el que t'agrada és ensenyar idiomes perquè ara t'has ficat també a l'esplai.
Perquè m'ho vas demanar fa 2 anys i jo no estava preparada aleshores.
Bueno, però a tu t'agrada això, no?
Sí, m'agrada.
En aquest cas és francès, per això, eh? Pues,
sí, bueno, me van demanar francès, faig francès.
Converses en francès. Mm. Molt bé, mira, escolta, això
saps per què faig voluntariat? Ho puc explicar?
Sí, sí, sí.
Vaig ser voluntària de la Creu Roja. Mm. Vaig fer el curs. Vaig ser voluntària d'una gossera a Mataró, passejant els gossos, perquè vaig adoptar una. I ara soc... perquè penso que, en general, bueno, jo em considero una privilegiada, no? Si tens en compte tot el context mundial que hi ha, som privilegiats de veritat. I els meus pares, bueno, els valors que em van inculcar, si de cas en parlem després, és de solidaritat, i penso que el món m'ha donat molt i s'ha de tornar. Jo tinc Reiki, ¿vale? Sí que té a veure, és l'energia. Si la rebo, d'alguna manera la vull tornar d'una altra forma, però penso que...
Et va marcar molt les circumstàncies dels pares, els 20 primers anys que vas conviure amb ells. T'ha marcat molt això?
Sí. Sí, més que res em va marcar. Jo no vaig ser una nena desitjada. Tinc una germana gran que té 13 anys més que jo, però abans de que jo neixés hi va haver un nen que es deia Ariel, de 3 anys, i malauradament, estant la meva mare a casa, el nen va caure per la finestra i es va matar. I jo no ho sabia, eh? Aleshores, això m'ho va explicar el... perquè la meva mare m'ignorava una mica, no? Després ho vaig entendre, per què. I més aviat era la meva germana. Quan el meu pare em va explicar això, que havia mort un germanet meu, i que el metge li va dir que la meva mare es volia matar, es volia suïcidar. És que suposo que és el pitjor que li pot arribar a una mare o a un pare, eh? que se't mori i davant teu, pràcticament. Aleshores, ella volia morir, es volia matar, i el metge li va dir, s'acabarà matant, no podem controlar la teva dona, tu treballes, l'única forma que jo veig, a França això, és que tingueu un altre nen o filla, nen o, bueno, que tingueu un... Però és que la meva mare no em volia. Aleshores, què va passar? Pues que no menjava, prenia un medicament que és fortíssim, que és Veronal, i jo també. Estava dins de la panxeta, no? I aleshores vaig néixer, i m'ho va dir això la meva mare, hueso i piel. Suposo que vaig menjar tot el que vaig poder d'ella, i després quan ja no hi havia res, però no vaig menjar. I vaig estar una hora i mitja entre la vida i la mort, com ataques epilèpticos. I vaig sobreviure, perquè aquí estic. I el que passa, doncs això, que quan m'ho va explicar el meu pare, tenia jo uns 10 o 11 anys, em va canviar la vida.
Fins als 10 o 11 anys no t'ho
va explicar ningú.
I tu notaves que...
No, que m'ignorava una mica.
La teva mare potser no t'estimava lo suficient?
Jo captava alguna cosa, perquè en les fotos que es feien quan la família catalana venia, perquè no teníem nosaltres a parell, sempre corria cap al meu pare, somreia cap al meu pare, els que em llegia els contes a la nit, em posava el pijama jo, no? Em posava el llitet, era ell, el que m'ajudava en els deures, sempre ell. I clar, notes una mica, no?, que passa alguna cosa, però no ho saps explicar, no? Però a partir del moment en què em va explicar això el pare, vaig entendre millor el que passava a la meva mare. I sobretot vaig pensar que aquesta vida o la gaudeixes a tope, cada moment, cada instant, cada...
Això et va formar...
Una flor,
sí, va formar-te un caràcter fort.
Sí, bueno, em va ensenyar a gaudir del moment present, perquè fas un, dos, tres i ja no hi ets. Aleshores, em centro en el present. Això vaig començar. No em fixo. No sé si demà hi seré. Em vas demanar si tenia por de la mort.
Aquesta ha sigut
mort,
una
no?
mica la teva filosofia, no?
Sí.
Viure el dia.
Sí, perquè ho vaig viure jo, això. I jo penso de vegades, ai, no sé què. No saps. No saps si hi seràs.
L'has perdonat a la teva mare?
Sí, a la meva mare fa temps. Ai, sí. Al final, bueno, va ser molt fort, sí.
Sí, va haver una reconciliació?
Sí, perquè el meu marit, el psicòleg, em va demanar, però ja tenia 38 anys, no? Em va dir, escriu-li una carta a la teva mare explicant tot com t'has sentit.
Als 38 anys va ser això?
No em parlava jo d'això. I me'n recordo, els caps de setmana l'anava a buscar, ja era viuda, la meva mare. I li vaig entregar una carta, i estava la meva nena i tota, asseguda, i va començar a somriure, es pensava que era una carta alegre, hola mamà, i a poc a poc va anar llegint que jo no m'havia sentit estimada, que tot això, no? I va acabar plorant, bueno, vam plorar tots, eh?
Ho va reconèixer.
Sí, va plorar, bueno, tots vam plorar. I no em va demanar perdó, però em va dir, però si fuiste mi salvación, no? Fui la suya, jo la mia no, del tot. Però sí, va ser un moment molt maco.
I va canviar.
Bueno, ja havia canviat, ja, eh?
Ja
per això vaig
canviat.
Poder començar, sí, quan ja era gran la meva mare, quan va passar això, el meu pare ja havia mort. Aleshores, ja la relació era molt millor, ja. Però jo necessitava, és veritat, treure, saps? Les coses s'han de dir, sempre.
Ella era conscient d'aquesta actitud davant teu?
No. No, no ho feia expressament. Era una defensa, jo ho entenc. És que cada cop que em veia es devia de recordar del fill, Entens? Jo era, està ella perquè l'altre no està. És molt tu. És inconscient.
Això t'ha marcat la teva personalitat?
Home, sí. Tot el que t'estic dient m'ha marcat. Però això... sempre he tret la lliçó positiva.
Per això vas marxar, jove?
No, jo no vaig marxar, em van enviar.
Et van enviar?
Jo no volia venir a Barcelona.
No volies?
No, jo tenia tot el meu món a França, a París.
I per què et van enviar?
Bueno, vaig anar a Londres, o per, si vols, després ho explico. Em van enviar perquè ells sempre havien volgut tornar a Barcelona. M'explico, eren d'allà, de Poblenou, de Barcelona, no sé si coneixes.
Sí.
I Franco ja havia mort, però ell es negava, el meu pare sobretot, la meva mare hauria marxat, es negava a tornar fins que ell sigués ell.
Per por o per
principis? No, per por no, perquè ja estava a l'amnistia.
Per ella principis?
Havia... Sí, dient, home, va haver de fugir, el volien matar, vull dir, el meu pare. Però la meva germana, tothom, la idea era tornar a Barcelona, de sempre. Ells és el que volien, jo ho entenc. I la meva germana doncs, va marxar abans perquè tenia els nens. A l'hora de 6 anys van aprofitar per l'institut o per l'escola primària. Va marxar abans, va comprar un pis, bla, 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 bla. ¿Vale? I jo, com no volia anar a Barcelona, jo volia quedar-me a París, quan la meva professora d'anglès ens va dir que hi havia la possibilitat d'anar au pair, que, és a dir, anar a estudiar anglès visquent amb una família anglesa i el que fas tu és cuidar els nens, et paguen una miqueta de diners i tens dues tardes per anar a classe. I clar, jo volia marxar de casa perquè si no m'enviaven a Barcelona i els pares em deixaven estudiar. És l'únic que em deixaven fer, però estudiar sí que podia. I vaig anar a Londres.
O sigui, va ser una escapatòria.
Sí, no els hi vaig dir això mai. Ara ja no hi són, mama, perdona, però...
Bueno, però no te n'arrepenteixes, perquè
no,
vull dir,
que
ha sigut el teu futur.
Sí, eh? em va agradar. Aleshores, després, van acabar els mesos d'au pair, jo em volia quedar a París. Però, clar, jo era menor, per això insistia, no tenia els 21 anys, jo. I em va dir, nanai, tu... I em van agafar el bitllet de tren, jo no ho sabia, vaig haver de marxar. Vaig plorar, eh?
O sigui, tu vas arribar a Espanya d'alguna forma, bueno, a Barcelona, cap als 20 anys, no?
21, no tenia els 21.
No tenies encara els 21. Mm-mm.
Per això va poder manar sobre mi el meu pare.
I quan vas complir els 21, ja es pogué prendre decisions, ja?
Sí, vaig marxar de casa de la meva germana.
Per marxar de casa de la teva germana?
Sí, vaig marxar.
O perquè... sigui, que et vas independitzar, ja?
Sí, perquè vaig tenir la gran sort de... Jo tenia una amiga que treballava pel conseller pedagògic de l'Institut Francès de Barcelona. Conseller pedagògic és un càrrec diplomàtic. I aleshores ella era secretària. I clar, quan vaig marxar de casa de la meva germana, perquè em va dir coses horroroses, i vaig marxar, vaig anar a parar a casa seva, Odile, es deia, o es diu. I necessitava diners, no?, perquè havia de menjar. I em va dir, doncs vine, parlem amb el conseller pedagògic i que et doni una mica de feina, pots ajudar-me amb el lloguer, bla, bla, bla. I aleshores, jo ja estudiava, em quedava ja a l'institut, que es feien reunions nocturnes per a un grup de professors que formaven a professors, a mestres concretament. I jo em quedava allà i un dia el conseller em diu, home, per què no marxes a casa? Diu, no, perquè m'interessa, a mi m'encanta aprendre. Sí? Aleshores jo estava asseguda allà i em diu, doncs vine, apropa't. I de mica en mica vaig entrar, vaig anar entrant i em va dir, em sembla que tens unes qualitats per ser formadora. I aleshores em van contratar. Mm. I venien de França, no recordo, era una universitat on es formaven professors de llengua que van crear un mètode, perquè abans aquí, quan arriba a Catalunya o a Espanya, només era escrit el francès, eren llibres només, no hi havia oral. Uh-huh. I aquest mètode era tot oral. Pierre Mireille.
Era un canvi de sistema.
Total. Es va crear, ja et dic, eren investigadors, no?, els que feien, el que van crear aquest mètode, i era tot oral. I es feia amb una, com es diu, això que gravaves una cinta,
Sí, i després, sí, una gravadora, sí.
Una
sí.
gravadora, passava la veu i la Filmina era una altra màquina d'aquestes grans. Parlant tenia 22, 23 anys i sortia la veu. I era tot diàleg. I vaig treballar a Calilla, crec que 3 anys, a l'estiu, tandes de 15 dies, a l'Escola Freta, l'antiga, perquè venien els mestres de tota Espanya, feien, durant l'any, estudiaven aquest sistema amb la UNED, Universitat Nacional d'Educació a Distància, i la pràctica es feia a Freta.
Ah, molt bé.
I aleshores jo, com no estava diplomada encara, no tenia el títol, i era bona ensenyant, jo els ensenyava als nens de Calilla.
Molt bé. Tu, d'alguna forma, tens una càtedra, no?
Sí.
De llengua francesa?
Sí, soc catedràtica.
Vale,
sí.
Vale. I això t'ha servit per desenvolupar-te professionalment?
No, per res, perquè jo ja treballava, jo ja era funcionària. Jo ja vaig aprovar les oposicions. Jo les vaig aprovar. Ja vaig ser funcionària. I després em vaig presentar a càtedra i vaig aprovar.
Molt bé, o sigui que els idiomes és el teu, no? Vull dir, en aquest sentit, tu que parles francès, català, castellà, anglès...
Ja està. Bueno, vaig aprendre rus, perquè la meva nena és russa d'origen.
Ah?
I vaig aprendre rus, però ara ja fa tants anys que ja no el practico.
Atansa-te'l, perquè no sigui que no et
senti. Ai, perdona.
Sí, sí. Bueno, anem a veure, anem a conèixer-te una mica millor o sàpiga de les teves opinions. Què penses de Calilla?
A mi m'encanta.
Sí?
Sempre m'ha encantat.
Per què?
Home, perquè primer que vaig no vaig gaudir molt de Calella, la veritat, a Freta. La gent, vaig descobrir la quadra, perquè, sí, perquè venien francesos, no? Aquests professionals francesos venien, i esclar, els treien a la nit a viure la vida nocturna, un poco.
I els hi feies de guia?
No, jo no. No, ara t'explicaré, no, jo estudiava. Ara t'explico. No, jo vaig sortir un dia només. I aleshores, quan acabava tota la feina, anàvem a menjaven a dins de l'escola de Freta i després ells sortien a fer un cafè, no sé si prenien licor, no recordo. Jo sortia a fer el cafè, ara t'explicaré per què, no podia dormir, i ells se n'anava a la quadra. Perquè jo sempre em guardava una assignatura perquè jo volia treure... Com es diu? Bueno, és igual. Sempre em guardava una assignatura pel setembre, perquè jo treballava. No tenia temps de... Jo volia treure bona nota i d'aprendre molt. No tenia temps, no em donava per les 5 assignatures. Aleshores, sempre em guardava una. Jo em quedava, feia el cafè i anava a l'habitació a estudiar. I ell sortia a ballar. Però un dia vaig anar. I una mica sí que passejava pel passeig.
Sí.
A mi m'encanta. Clar, tinc un record molt maco de Calilla. Bueno, la gent amable, els nens m'estimaven molt.
Bueno, i continues estant vinculada a
Calilla,
no?
Sí, per això et dic.
Vull dir que...
I m'ensenyaven el Parc del Mau, fora de classe. Ellos, vine. Em van fer un regal. Bueno, i em coneixien a tota Calilla.
Sí, que t'encanta Calilla, no?
A mi m'encanta, sempre ho he dit.
Anem a veure. Farem una sèrie de preguntes. Dintre de lo que... A veure si tu opines el mateix, no? Dintre de lo que és les persones grans, la Caixa va fer com una enquesta, no? En el sentit de dir què pensa la gent gran de si mateixa i de lo que és la societat que l'envolta, no? A veure quina és la teva opinió, que m'interessa molt, no? Diuen que... En general, les persones grans estan deprimides i tristes. Aquestes van ser una de les conclusions després de fer una enquesta amb centenars de persones, no? Vull dir, sempre hi ha les excepcions, no? Estàs d'acord amb aquesta conclusió de que la gent gran està deprimida i trista?
No, jo penso que la gent gran que està deprimida i trista no deu tenir família, potser estigui en una residència... i no tingui a ningú que l'estimi. Això sí que és depressiu. Però en general, la gent que jo conec, que té família, que té... Home, jo tinc amigues de la meva edat, doncs que cuiden de la mare, del pare. No els deixen sols. Està a l'esplai. Actualment pots sortir, pots fer activitats... I aleshores jo penso, jo no els veig deprimit, deprimits els, la gent dels companys de l'esplai, no els veig per res.
Com hem aconseguit que no hi hagi deprimits, eh?
Sí, és veritat, no, hi ha una gana de viure, m'encanta.
L'activitat és important, home, bàsicament, no?
L'activitat i les reunions humanes, no sé com es diu, ara...
Sí, periòdiques o setmanals...
No,
o...
el que sigui, l'estar amb gent, el poder parlar... És fonamental, som humans, som éssers humans, som sociables. No estem fets per viure aïllats.
Però aquí, per exemple, sembla una mica una contradicció del que dius, perquè tu vius sola, no?
Sí.
Per què no has buscat la companyia?
No, perquè no la trobo. Jo sí que vull una companyia.
És difícil trobar una persona amb la que tu
home, la prova,
entendre?
La prova... No la tinc.
Perquè tens un caràcter fort, potser?
No té res a veure, el caràcter.
No?
No. No. Té a veure... Mira, el fet de ser francesa... T'ho dic ara. Jo funciono diferentment.
Sí?
No té res a veure.
A pesar dels anys que portes aquí?
No té res a veure, no. Jo dins, la meva forma de ser és francesa. I això la gent, encara que no ho sàpiga, ho capta. Som molt més directes. Molt més.
Sí?
Sí.
I, aquest plantejament directe, hi ha gent que potser potser no...
L'interpreta malament, potser, o faig por. Perquè una dona que parla quatre idiomes, que ha estudiat psicologia, que no sé lo que tengo de tot, fa por, eh?
Però quan tu coneixes una persona, no fas la presentació del teu
currículum.
No, però et van conèixer, no?
No,
van
conèixer, a veure...
No? Sí? I tu, si la parella o la persona que coneixis no està a la teva altura...
No, això no té res a veure. No? Jo l'altura del... No hi ha altura per mi. Hi ha humanitat o no humanitat? Mm-hmm. Hi ha intel·ligència o no hi ha intel·ligència?
I no has trobat humanitat?
Sí, però no he trobat l'home que es quedi amb mi, que
és que deus, que ets molt exigent, no?
No, se'n van, jo no.
Se'n va, tio.
Ja sé que em estàs provocant, perquè no.
Està comprovat.
Això no lo puedes comprar.
Està provocant, diu.
Clar, bueno, ja sé què vols.
Escolta, a veure, bueno, mira, aquesta segona pregunta va una mica lligada amb el que jo et volia
suelta.
Dir. Les persones de la nostra edat, jo no dic ni grans ni joves, perquè a vegades
és igual,
hi ha persones de 40 anys que són grans i hi ha persones de 100 anys que són joves, no? Les persones de la nostra edat són més difícils de tractar. Ets difícil de tractar, tu?
No, i per què dius que la gent gran és difícil de tractar?
No, jo ho dic jo, eh? Ho dic l'estadística que
quina
he fet.
Estadística?
L'estadística de... Que és la caixa, ara bueno. No, el tinc allà la... Espera't, dona.
No, és igual, ja et crec.
Vull dir, és una...
No, és jo que és que ja t'ho vaig dir. No, si ja et crec, Josep Maria. El que et vull dir...
No, és pels que s'escoltin i ens veuen, eh? Ah. Vull dir, que no es pensi que mos ho inventem, això, eh?
Vull dir, no! Que... No, jo no ho vull dic tu, eh? Tu no menteixes.
O sigui, és sobre un glossari que va fer la Fundació La Caixa sobre edadismo. Vull dir, aquí s'han tret les conclusions de lo que estem dient aquí, Vull dir,
torna'm a fer la pregunta, sisplau.
Les persones grans o les persones de la nostra, no, vull dir, no, l'autorització de gran no m'agrada, no? Són més difícils de tractar. Potser aquesta és la causa, lo millor,
no.
de que la búsqueda, perquè el viure en parella és positiu, no? Tu consideres
per
que és positiu?
Sí. No? És que som éssers sociables.
I és millor viure en parella que no viure sol.
Si estàs
no?
feliç en parella, evidentment. Per mi, és una cosa personal.
Sí, no,
per
supost.
Sí. Jo tinc, ai, que bé que estic sola. Jo no, jo estic bé. Perquè ja et dic, gaudeixo del moment present. Per això que t'he explicat, de tot gaudeixo. Però a mi m'encantaria tenir una parella. És un suport, és un carinyo, és un... No té res a veure.
I per què creus que no trobes aquesta persona?
Ja t'ho he dit, perquè m'és més fàcil a França. Perquè es nota una diferència, ho capten, suposo, no ho sé, demana'ls a ells.
És més fàcil, a França?
No, per ser, no, a França, ah, per ser francesa.
Vale.
Jo no tinc aquest problema amb francesos, que em trobo.
No.
No.
I per què? Quina
ja
diferència hi ha?
Perquè és una... Primer, ja et dic, els estudis, es nota. Quan parla una o un, es nota. No?
Sí, per supost.
El vocabulari que utilitzes, encara que no ho vulgui,
i no trobes la persona que potser potser
no
estigui
sé,
a la teva altura, no?
No sé, no, a la meva altura no. No, jo no. Com t'ho he de dir? L'altura no m'interessa gens, sóc... Ells se'n van.
I per què se'n van?
Perquè els hi de... dic... De... Les debo... Els hi dec fer... És així que ho
por,
dic bé?
Sí, sí.
Por, no ho sé. Jo no vull preguntant per què te vas.
És una resposta que no me l'havien dit mai, en aquest sentit,
és
no?
És que tampoc jo tinc l'explicació.
Sí, sí, sí.
Però jo sé que la meva forma de ser és molt directa, és bueno, a França, és que ara em diran que sóc racista, potser, no ho sé, és diferent, cada país és diferent, la cultura.
Però tu portes català, molts anys aquí.
Un català no és el mateix que un andalús, no, no, la manera de xerrar, la manera de... Som diferents.
No ets molt exigent, potser?
Ja m'ho has dit diversos cops. Bueno, pues si vols que et digui que sí, et dic que sí. Depèn de com ho entenguis tu. Jo no vull entrar en això. Jo no miro els títols, no miro el nivell econòmic. El físic, pràcticament, tampoc, si m'agrada. No. Però estic sola.
Balles bé, també, vull dir-ho bé.
També, no, bé, no, molt bé. Home, no tinc ningú que m'ho digui, m'ho dic jo.
Elian, les persones grans, bueno, les persones de la nostra edat, és que vull no...
Sí, bueno, és igual, no passa res,
no vull utilitzar la paraula gran.
Per què? No és una ofesa.
Perquè jo tampoc em veig gran.
No té res a veure, però jo ho soc.
Jo em veig gran quan tinc una xaca o entrepusso o caic, però
no, no, és una realitat, no és un insult, no és un...
No, no, un insult no, però no m'agrada, eh?
Bueno, doncs no ho diguis, a mi no em molesta.
Per això dic que quan ho dic inconscientment m'enfado.
Les persones què?
Les persones
jubilades,
de la nostra edat, no,
de la nostra edat, va, ho acceptem.
Viuen aïllades i amb soledat. Això són l'enquesta que
ja
es va fer aquí,
dir,
eh?
Tu? Ja he contestat abans.
Tu no et trobes sola quan estàs a casa?
No, a mi m'encanta estar sola.
Sí?
Oh, perquè m'encanta aprendre.
Què fas quan estàs sola?
Aprendre. Aleshores, sí, sí, abans llegia. Jo amb 6 anys, els meus pares, no hi havia tele a casa. Em van dir, fins que no acabis els estudis no hi ha tele. Ara, tenia la Maruja, que era també refugiada política, els dissabtes a la nit podia anar, m'explico? I la meva germana al costat, que també ja tenia la tele, el diumenge a la tarda anava a veure la pel·lícula.
Sí, t'escapaves, eh?
No, no, m'escapava, els pares ho sabien. Però, grans lectors, i a mi amb 6 anys, ja em van inscriure a la biblioteca, perquè abans ja anava, però la meva havia d'estar amb la mare. Eren 3 pisos. Jo vivia a prop del Sagrat Cor, el millor de París. Serà el corazón. No, un barri, sí, és preciós. I m'anava a la biblioteca. Aleshores, amb 6 anys ja em van inscriure. I llegíem. El dissabte a la nit, llegíem. I diré una cosa més. Dormíem amb els meus pares, el pis era molt petit, en una cama que és tancada d'aquestes. Sí? Era petitona.
Sí, que és plegable, que
sí,
diuen, no?
Sí, que estava a la meva habitació. I la posaven al menjador cada nit. I com no hi havia contacte amb la meva mare, perquè ja et dic que era distant en mi, el que feia jo, mama, li deia, em puc posar aquí? Estava el meu pare aquí, la meva mare aquí, i al costat era l'única estona que jo podia tocar la meva mare i sentir el carinyo.
Molt interessant. Bueno, claro, aquí més o menys tu també... T'estic dient les conclusions d'aquest llibre,
sí,
d'una enquesta
no...
feta amb gent gran que fan... No gent gran de residències, eh? No. Gent gran, per exemple, d'esplais, eh? Vull dir, no estem parlant de l'aïllament de les persones grans, no? Aquesta és una mica repetitiva, no? Potser les persones grans viuen aïllades i amb soledat, o hi ha aquesta tendència?
No ho sé, jo ja t'ho he explicat. Si no tenen família, sí, potser... Però per això estan els esplais.
Tu m'estàs parlant moltes vegades de dir si tenen família o no tenen família. A vegades la família separa, eh?
No, sí, ja ho sé. Família, home, digue-m'ho a mi. La família que respon.
Exacte, exacte.
No la que no respon. Si sí, no sí, responen, sí, sí. Es senten sols.
Hi ha un percentatge...
Altíssim.
Altíssim de que no responen, eh?
Que no responen. Tinc comprovat. Tinc comprovat. Ja m'he mogut molt. Aleshores ja no està aïllat, és pitjor, és no ser estimat.
Però tu acabes de dir que no et sents aïllada, no?
No, jo no.
Tens aquesta capacitat de disfrutar de la, de la soledat.
Ai, sí.
Sí?
És que estudies sol. Quan hi és, no pot haver algú, ha d'estar callat. M'explico? Si veig un vídeo, a mi m'interessa coses de la natura, de l'energia, de les plantes, bueno, m'interessa tot. Aleshores, ara actualment hi ha més vídeos que abans només llegia. Però els vídeos igual, em poso això i no puc parlar. M'explico? Estàs sol, són activitats solitàries. Jo necessito silenci.
Comprens una mica, Eliana, et faré una pregunta.
Que me voy.
Et faré una pregunta una mica personal, no? No vols dir que aquesta personalitat tan forta que tu tens i aquestes idees clares i aquest domini de la soledat et fa difícil trobar parella?
No ho sé, potser, no ho sé.
Diguem els que... hi fas por?
És el que t'he dit abans, ja, això ja t'ho he dit abans, t'ho he dit jo. Però a part d'això, jo sé que hi ha molta gent que s'uneix per no estar sola.
I no és la teva...
I no és el meu cas.
I no és el teu cas. Per estar sola ja estàs bé com estàs, sí. Si no t'aporta alguna cosa més el que l'he.
Exacte.
El que està.
I molta gent, pel que veig, de vegades accepta per no estar sola.
Sí.
Però no és el meu cas, és que no ho puc fer perquè m'explico. Aleshores, clar, si no me sumen...
Bueno, o sigui...
Bueno, aquí sale en la tele que se sepa. Busco novio.
No. Està clar, però amb aquestes característiques que tu marques, Vull dir, no. Si tenen algun punt dèbil, me l'assunto.
No, si m'han sentit ja no vindran.
Bueno, sempre n'hi ha el que diu que potser està en unes circumstàncies.
Mai se sap.
Anem a veure. A vegades també tot això està tret d'aquí, d'un llibre,
sí.
No m'ho estic inventant.
No, ja ho sé, Josep Maria.
Les persones grans perden capacitat intel·lectual. Tu estàs d'acord?
Depèn de què entenen per intel·lectual. Cognitiva, memòria... Sí, pot
suposo,
ser.
Mira, per exemple, a l'Esplai, una de les classes que més...
Sí,
més
la memòria.
La memòria, no? Vull dir, pot ser que potser s'hagi practicat poc, pot ser que sigui una intuïció de que potser la memòria li està fallant, o té el cervell massa carregat d'informació?
No ho sé. Científicament suposo que es pot demostrar, perquè les neurones es moren, però tenim moltes. Però no ho sé. Jo crec que hi ha una resposta científica. Però també et dic que la soledat, l'estrès i tot això augmenta la pèrdua de memòria.
A falta d'estímuls, no?
No, la depressió, l'estar sol, afecta el cervell.
A mi també, ara que es tret la paraula depressió, em va cridar molt l'atenció de que diu que hi ha gent predisposada a la depressió i hi ha gent que no.
No ho sé, això.
O sigui, a vegades dius ja, tenim exemples, no? Per exemple, de dir hi ha persones que tindrien més que motius per estar deprimides perquè han tingut desgràcies o han tingut problemes,
sí.
No? I no ho són.
No.
I altres que els hi preguntes per què estàs deprimida, no ho saben, no? Es veu que això forma una mica part dels teus
no
genes.
No crec que sigui... No ho crec, això. Crec que és més una actitud. No ho crec que siguin els gens, no.
Tingueu en compte, no?
No, per a mi nada, no? En absolut, no. La genètica és una altra cosa, funciona, però per una altra cosa.
Però ho han lligat, ho han lligat. A plan, en el sentit d'investigar encara que
potser... Sí, estic d'acord, però de vegades menteixen, no s'equivoquen,
Ah, bueno, no, això
són sí. Humans,
I que cada persona és un món diferent.
Per això et dic.
Però jo he viscut experiències en el sentit de dir persones que tenen més que motius per estar deprimides, com ho superen si no tenen una formació, a lo millor...
No és una formació, és una forma de ser. És una actitud davant la vida.
Claro,
és el que t'estic dient des del principi.
Uh-huh. Per això et dic de que...
Jo salgo adelante,
aquesta...
però és una actitud i no són los genes.
Però no és intrínseca d'un mateix, aquesta actitud?
No ho crec. Jo és la meva opinió.
Bueno, farem un altre programa per parlar d'això.
Sí, ja m'ho documentaré més, tindré més... No, ja tinc la resposta.
Més. I portarem al millor un expert, jo què sé,
Mirem, dones... Vale, jo portaré el meu.
Em dones una mica motiu per fer un programa en aquest sentit. Les persones grans perden capacitats intel·lectuals, estàs d'acord?
Sí, potser, sí. Clar, si tu l'has fet servir...
És com tot.
M'explico, si tu has fet ser... No. És el cos igual. Ai, perden mobilitat. Home, clar, si no es mouen.
I la capacitat intel·lectual s'ha de saber.
És el mateix. Això es treballa.
I tu ho treballes?
Jo constantment, sense voler, perquè com m'agrada aprendre, Pues claro, voy haciendo conexiones entre neurones sinàptiques molt, molt grans, sense parar.
Molt bé, o sigui,
estàs... jo penso, ja et dic, que és més la depressió, la soledat, que et pot afectar.
Però tu no t'afecta.
No, perquè jo no tinc depressió.
No tens por a soledat?
No, però la viu soledat, sola? Sí, però la soledat a mi m'agrada. Perquè ja t'ho he dit, no, només pots llegir, a mi m'encanta aprendre.
Com vols trobar parella si t'agrada la soledat?
No té res a veure.
No?
És que jo penso que només vols trobar una bona parella si t'agrada la soledat, que pots viure sola. És un complement.
Per què ets tan hàbil? M'estàs donant voltes a les preguntes que et faig jo una mica provocadores.
No, respondré, ja t'ho vaig dir.
I sempre em dones la volta, no? Vull dir que ara m'estàs dient que busques parella però que la soledat també forma part de la teva vida perquè t'agrada. I buscaries...
Sí, perquè si m'agrada investigar, m'agrada aprendre, això es fa en soledat. Si jo estic parlant amb tu, no estic llegint. No estic veient un vídeo sobre naturaleza, m'explico, animals, funcionament, el que sigui. I jo penso que, de veritat, és una persona que pot estar sola, que està feliç, no sé com es diu en català, però és un complement una parella. A mi m'encanta estar en parella, perquè aportes.
Però estàs buscant una parella molt especial, que tingui unes característiques
quines?
Molt similars
quines?
A les teves.
Digue'm.
Home, per exemple, que li agrade dintre de la col·lectivitat la soledat.
No, perquè ell tu... pot sortir a jugar, al futbol, perquè... No té per què agradar-li la soledat a ell.
O tens que tindre una persona que tingui unes característiques similars
quines?
A tu.
Quines?
Perquè si jo vull parlar amb tu, estem en parella, i tu dius que estàs pensant en altres coses, ja no puc parlar
ara
amb tu.
Ara estàs jugant, eh? No juguem, eh? No juguem.
Bueno, jo no sé si ara trobaràs parella després de tot això que estem parlant, eh? Diran, és una persona que té les coses molt clares, no? I els homes, ja saps tu que a vegades... els
hi busc... Però t'ho he dit?
Per això no, t'és complicat.
Gràcies. Surto molt animada de l'entrevista.
No,
encantada, Josep.
Mira, però pensa una cosa. A vegades pot ser interessant que en aquest programa...
Per favor.
El temps està corrent molt de pressa. En aquest programa, a vegades hi ha persones que els agraden aquests reptes. Hi ha persones que tenen por. Vull dir, perquè l'home té, aquí a Espanya, té una tendència que vol dominar, no?
De la nostra edat, sobretot.
Sí,
perquè
sí.
Jo he fet classes i és diferent, eh?
Ja.
Però la gent de la nostra edat, justament
sí.
És el que deia. A França, mayo 68. Jo era jove encara, però m'explico, la revolució, etc. Aquí hi havia... Aleshores, homes de la meva edat, d'aquí, no és el mateix que homes de la mateixa edat a França. Perquè ja estava la revolució a tots
per això dic que a vegades...
Per això dic que és aquesta la diferència, no sé si la veus
sí,
millor
sí,
ara,
no.
Si la veus millor.
Està clar.
Mayo 68.
Està
I
clar.
I aquí jo corrí delante de los grises quan llegué con 21 anys.
Sí. Per això et dic de que pot ser que la teva personalitat pugui ser molt exigent en quant a la parella.
No
per
és
això,
exigent.
Potser la
és que els
no.
homes han tingut una altra cultura, els homes de la meva edat, en relació als homes de França. Que ja te digo, mayo 68 ja estábamos...
Tu ets una persona dominante?
Què vol dir dominante?
No, vull dir que t'agrada tindre la raó?
No.
No?
A tu et sembla? Tu creus que una professora...
Estàs parlant de diferents generacions, eh? No és el mateix ser professora que conviure amb una persona. Parlo de la convivència.
No.
Per
què vull tenir la raó? Què guanyo jo tenint la raó? Me va fer més feliç?
No, això és una pregunta. Tu m'estàs contestant amb una altra pregunta.
Sí, jo et dic que guanyo res.
Bueno.
Barallar-se.
Continuem.
Clar. Quina raó tindria jo de tenir raó?
No, vull dir...
Perdo?
Sí, el que passa és que hi ha conceptes que poden ser inconscients. La personalitat d'una persona ja està formada a la nostra edat, m'entens? La nostra personalitat ja pot ser personalitat dominante, pot ser personalitat de dir, bueno, pues, negociadora, o pot ser altre tipus de personalitat.
Jo soc més aviat negociadora.
Però pensa també que la personalitat és el que tu transmet, no el que tu a vegades penses que ets.
No, evidentment.
Per això dic que moltes vegades dius jo crec que sóc d'aquesta manera. Mira, jo tinc un exemple vegada quan jo dirigia una sèrie de venedors que amb un se li va ocórrer aplicar una tècnica que en diuen la tècnica buzota, no?
Diu, com es diu?
Buzota.
Buzota.
Buzota, la tècnica buzota. Sí. Que, bueno, que et diuen, els teus subordinats t'analitzaven, et dien com et veien.
Ah, sí, això s'ha fet, jo l'he fet. Això dinàmica de grup.
Pot ser un altre...
No, és com altre, dinàmica de grup.
Dinàmica de grup, no?
L'he fet.
I dius tu, bueno, tu calla, però ara sabràs què és el que pensen els teus subordinats de tu. T'emportes moltes sorpreses, eh?
Sí.
De dir que és molt diferent el que tu creus que ells veuen a el que veritablement et veuen, no? Vull dir, jo crec que aquest seria un exercici que ho tindria que passar molta gent.
Però jo l'he fet, eh? A mi, abans de ser formadora...
Te'l van fer, aquest?
Home, i tant. Molts van venir de França psicòlegs.
I coincidia amb el que tu pensaves de tu mateixa?
No, va anar bé. Vull dir, si tu treballes en grup... No, si tu ets un grup de formadors, t'has d'entendre bé, has de coincidir, has de ser empàtic, perquè vas a formar mestres. Aleshores, a mi em van fer test en grup i em van acceptar. Soc conciliadora, soc...
Però pensa una cosa, l'exercici en aquest cas no era exactament aquest, sinó que els teus subordinats els que t'analitzaven, eh? Perquè no hi ha per dir
no
les teves capacitats personals. Bueno, continuem perquè ens estem ficant amb el camp psicològic. No? Les persones grans, creus tu que perden... Això és una afirmació, eh? Perquè tot això són afirmacions. Les persones grans perden capacitats intel·lectuals.
Sí, es veu que sí.
El teu cas?
No, per ara no.
Tu et prepares i et formes?
No em preparo.
Continues amb una rutina de formació,
sí.
Eh?
Sí, sempre, perquè m'encanta aprendre.
Però no ho vislumbres, no ho veus al teu entorn? Que potser les persones una mica ja d'edat ja pensen
no,
més...
No, però jo el que veig és el que t'he dit. Gent deprimida, gent trista, sí que perden. Jo he estat... He estat en residències, he estat veient allò que parles...
I ho has palpat, això, no?
Sí, però és gent que està deprimida, trista, sola.
No, això és un problema. L'altre dia vaig estar...
És enorme.
Vaig estar entrevistant amb una directora també d'una residència amb el que ells intenten aplicar noves teràpies o nous conceptes de cara a les persones grans, perquè encara que siguin en una residència hi ha gent que encara té il·lusió i n'hi ha que no tenen, i no n'hi ha que entenen, no? I també n'aprens, vull dir, de que... o sigui, em va dir, nosaltres fem dos teràpies, amb uns els preparem a viure,
ja, i els altres...
I els altres els estem preparant a morir. Vull dir, això és un concepte molt dur, Anem a veure.
Però hi ha altres societats, per exemple... que no sé quines són ara, però que els pares moren a casa.
Sí, abans.
Abans ella.
Abans era així. Sí, sí.
Aleshores no estaven abandonats.
No.
La cosa canviava molt. La meva mare, jo no vaig deixar que anés a una residència.
Ara és molt...
La meva germana sí, perquè era més econòmic. Dic, no, la mama a casa.
Sí, sí, sí.
Una cuidadora a la nit, una altra.
Abans era habitual i ara lo inhabitual. Ara...
Això és el que ha canviat.
Però jo no sé també si Eliana, en aquests moments és permissible, em sembla que no, morir a casa. Sembla que tens que anar...
No et deixen morir a casa ara.
Sembla que no.
No
ho sé segur, però em sembla que no.
Controlats, la gent de 2030.
Sí, que mos hem
no tindràs nada i seràs feliç.
Exacte, no mos, sí. Es deshumanitza, sí, això, no?
Sí, suposo, perquè guanyen més diners si vas a fora.
Un altre concepte que... Bueno, això ja ho hem tret també, no? De dir, la vida de les persones grans per la societat són poc interessants. El que hi ha a vegades analitzo una mica i dic, no sé si és per culpa nostra que no ens sabem vendre, o perquè arriba un moment que quan arriba la jubilació tal i que qual ja tens un concepte d'abandonament, inclús personal i inclús tal, no? Vull dir, ho palpes, això?
No.
No.
Ja t'ho he explicat. Jo he estat en residència, la gent està sola, sí, està trista.
Però ja no sol te parlo de residències, sinó
no,
en general,
però jo veig la gent de Calella de l'Esplai i et sembla trista. Andalla, una marxa, perquè...
Saps tu que estàs en una minoria de gent, eh? Vull dir, per exemple, nosaltres hem aconseguit dintre de l'Esplai de que la gent palpi això, no? Però és que a Calella són 5 o 6.000 les persones jubilades, ojalà poguessin captar més gent. Vull dir,
sí,
el problema és el que no es veu.
I on va aquesta gent?
Aquest és el... Mira, a on van? Moltes vegades estan lligades vos a uns compromisos familiars, per exemple, tenen que cuidar dels nets, tal i que igual. A vegades estan també compromeses amb l'esposa, que com que el marit normalment tenia més anys que, que la dona, pues, tenen que cuidar-lo. I hi ha molta gent que s'ha aïllat, eh?
Sí.
Ja no troba la satisfacció de dir, bueno, viure... No obstant, també hi ha vegades una mica de contrasentit, que com que no ens queda massa temps, et faré un test amb el sentit molt ràpid, que sortirà això. A veure, també en aquesta enquesta que es va fer aquí, diu, les persones grans no tenen capacitat per adaptar-se als canvis. Creus tu que és així?
No, és el mateix. Repeteixo el mateix. Si has tingut flexibilitat tota la vida, no canvies.
No canvies?
No. Si no l'has tinguda, no canvies, sinó tu treballes. No crec que tingui a veure amb l'edat. Jo és el que veig amb la gent, amb qui parlo. Malhumorada, no sé què. Ja lo era. Amargada, ja ho era.
I no es pot canviar, creus?
Sí, la persona pot canviar. Tu no. No la pots fer canviar.
I com la pots ajudar a que canvi?
Bueno, pots comentar-li.
Perquè hi ha gent que necessita ajuda.
Sí, jo ja ajudo sovint. Jo intento, suelto. Si veig que hi ha més, vaig a més. Si veig que em rebuixen, no sé com es diu, me'n retiro. Jo soc de tendència a ajudar.
Ara tu has començat una ajuda a l'esplai, que crec que és molt interessant, que són les converses en francès, no? Que jo suposo que, a part de les converses en francès, també, conscient o inconscientment, hi ha altres objectius, no? De dir, bueno, coneixes més a la gent, veus una mica les seves inquietuds. És positiu això perquè la gent sigui més feliç, el que participi a les teues classes de converses en francès?
No, més feliç no ho sé. El que els hi vaig explicar és que sí, que l'adquisició d'un idioma estranger, el més difícil, el que fa treballar més el cervell, són les matemàtiques, és purament abstracta. La gramàtica és abstracta. La segona activitat, això m'ho van explicar justament els formadors, no? fa molts anys, actives molt les neurones, les connexions entre neurones, sinapsis. I quanta més redes hi ha, més intel·ligent et tornes, no? I els vaig dir, va molt bé per la memòria, també. Perquè estàs activant paraules, estàs activant... és un excel·lent exercici.
Estàs contenta d'aquesta classe?
Jo sempre. No, és que és gent molt maca.
No, per supòs que sí.
M'escriuen, tenim un WhatsApp i m'escriuen a part... Jo sé una companya que està malalta, que ara que no sé què, m'explico.
Mira, com que mos queda poc temps, pues vinga, el temps ha passat
molt. Acabem.
Sí, ens queda uns 5 minuts.
No, t'està dient ja.
Quan queda? Un minut? Només? No m'has retallat? Ah, jo calculava 60.
Què ha dit?
54 minuts vos donen, 60. Bueno, et faré dues preguntes ràpides, que són les que m'interessen. Ets feliç?
Sí.
De 1 a 10?
De 1 a 10, de 10. Em vas demanar si em feia por la mort.
Tens por a la mort?
No, ja t'ho vaig explicar, però bueno, és lògic que vam xerrar fa temps, no? Tinc por de patir, de tenir dolor, no? Perquè ho vaig veure en el meu pare, patia molt.
I això és el que et fa por?
Això, bueno, ara mateix no em fa por, però si em passés, sí, em fa por. I la mort, com vaig descobrir amb el meu germà, que 1, 2, 3, estàs vivo, 1, 2, 3, estàs muerto, pues gaudeixo a tope de mentre estigui aquí.
Creus en Déu?
Sí, però no un Déu d'un senyor, eh? Com barba, i blanco encima. No, és una energia.
La vida és un premi?
Un premi? Un premi a què? No ho entenc.
Per tu és un premi?
La gaudeixes? És una sort.
La gaudeixes?
És una sort.
Mira, tirem per una hora més, eh?
No, per favor.
Tirem per una hora més. No t'ho has passat bé?
Sí, però bueno, ja no.
Ah, no?
M'has acabat la ment.
Pues, escolta.
És broma.
No, jo t'agraeixo molt la teua franquesa. Ha sigut una entrevista francament molt interessant. Tens una personalitat, Eliana, molt forta, molt forta i molt clara. Tens la vida molt clara i segur que he tingut aquesta personalitat que tu tens, trobaràs una persona.
Gràcies.
Eliana, gràcies també, eh? I dediquem una cançó també francesa, que també per tu.
Gràcies.
Com un été, com un dimanche. J'ai peur de l'hiver et du froid. J'ai peur du vide et de l'absence. J'ai peur de toi.